A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació, l'Ajuntament de Sitges, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'Eurolocal. Benvinguts al nostre habitual espai de l'Hora d'Europa. Saludem, com sempre, Joaquim Minyan. Joaquim, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En un temps en què Europa està protagonista de moltes coses, diríem que la darrera informació és aquella que ha portat a Nicolas Sarkozy al costat del Dalai Lama.
Correcte, correcte.
I això, diguem-ne, que ha tornat a provocar una certa controvèrsia internacional amb la Xina. Sí. I el paper d'Europa en tot plegat, i etcètera, etcètera.
Bueno, el Sarkozy ens està acostumant a fer coses d'aquest tipus, no? Vull dir, per una banda, a cert risc, evidentment. Tots sabem que també quan va començar la presidència francesa, ara ja fa quasi 6 mesos, ell ja estava mediàticament al seu país en un punt baix. L'haver presidit la Unió Europea durant aquests 6 mesos i haver protagonitzat alguna d'aquestes accions així arriscades a les quals ens té acostumats, de fet, mediàticament no li ha sortit tan malament, malgrat en alguns moments doncs creen controvèrsia, especialment en aquesta ocasió, que bueno, no sabem les conseqüències que pot tindre, almenys diplomàtiques, però sí que també ha incomodat a també els seus socis dels 27, no? Vull dir, perquè clar, no tothom té la mateixa tarannà en aquest, o la mateixa percepció en aquesta qüestió concretament. No?
Hi ha un marc que estableix les responsabilitats del president de torn de la Unió Europea, o es pot bueno, anar una mica per lliure o no aquí?
No, allò és a dir, hi ha un marc establert per la tradició, no perquè et diguin, hi ha les competències, una cosa són les competències i l'altra el marc de comportament, no? I llavors el Sarkozy el que ens acostuma últimament, i també ho ha fet com a president francès, és a dir, que coneix perfectament les competències que té, però que després protagonitza algunes coses d'allò que se'n diu en castellà de libre albedrío, no?
Sí.
Pam, i faig això, ho vull fer, agafo l'avió, em vaig aquí, faig allò, me'n vaig a Ucrania, em vaig a aquest, truco per l'altre, i tal, no? I a vegades li està sortint bé, especialment, però jo penso que la gent, malgrat inclús molts d'ells et comenten que no són de la seva família política, però que també estan, no sé, vull dir, com diria, expectants de veure que algun polític s'arrisca amb alguna cosa, que darrerament estem acostumats a aquest perfil pla dels polítics.
O sigui que més d'un pot pensar, pot ser el que sigui,
però almenys té nassos per fer allò que pensa, encara que sigui arriscat, o potser no estigui d'acord.
D'acord, a la cimera de Washington, Sarkozy, amb el Dalai Lama, Sarkozy, a tot arreu
Sarkozy. Ja va anar al Sarkozy, mentre tot discutia, ell va anar allà, que poder va aconseguir o no va aconseguir, però almenys, clar, el Putin va dir, cony, aquest tio se'ns ha plantat aquí, home, ojo, poder, l'haurem d'escoltar. Què vull dir amb això? Que amb el pla que ens trobem, doncs allò que dius, home, doncs igual la gent comença a avançar, home, doncs almenys aquest senyor, malgrat no sigui el meu tarannà polític, malgrat amb algunes coses penso que són arriscades o no hi cregui, però va, doncs està fent coses, no? I per tant, avui en dia, doncs això comença a tindre cert valor. Bueno, almenys hi està sortint ben vell, si tu estàs d'acord amb mi, no? Perquè després en global és el que la gent pensa i mediàticament, doncs, tampoc... vull dir, tampoc hi ha tant risc, no? Perquè, bueno, doncs al final la gent li cau simpàtic, no? Dius, bueno, doncs mira, no? I és així.
Abans ens saludem a Carme Colomina. Reflexió dels directius de Nissan sobre la competitivitat europea. Diuen que Europa no és territori amb competitivitat suficient. Jo no sé si darrere això s'amaguen allò de Europa és massa cara, i com que és massa cara, doncs anirem a fer cotxes a l'Índia o anirem a fer cotxes a algun altre lloc on els números surtin millor que Europa, i per això Europa no és competitiva.
Bueno, hi ha dues qüestions. La primera és que sempre en el món, des d'aquest món, tots hem anat a intentar fer els productes, els serveis en allò on al final tenim un resultat econòmic millor i per tant on és més barat produir, especialment quan produeixes indústria, etcètera, etcètera. I això ha passat primer en el propi territori europeu, quan, per exemple, Espanya va entrar a la Unió Europea, llavors va vindre molta gent a invertir aquí, fàbriques aquí, perquè llavors hi havia unes condicions, diguéssim, en el mercat laboral, econòmic, espanyol, favorables. etc, fins que doncs, això no ha estat així. Llavors s'han anat alguns en els darrers països que han entrat de l'est d'aquesta Europa de 27, després també en el món globalitzat a la ribera mediterrània, i ara, doncs, esclar, si fa falta, doncs, te'n vas a la Índia o a la Xina. Això sempre
això,
ha passat.
Això vols dir que és una evidència?
Sí, perquè el mercat econòmic funciona justament per qüestions de números, no per qüestions de percepció, sensibilitat, etc, no? Aquesta és la pura realitat. I després, justament per això, la Unió Europea, aquest 2009, és l'any europeu que el dedica a la innovació i la creativitat. És a dir, la Unió Europea, que l'any que estem acabant, l'ha dedicat al diàleg intercultural com un dels temes i fenòmens que, doncs, bueno, que s'estan produint i que tenien que donar-li certa importància, aquest 2009 el destina a la innovació i la creativitat, justament per això que tu estaves apuntant. I no és casual.
D'acord. És interessant, però, que aquesta Unió Europea de drets i deures que garanteix als seus ciutadans una certa, podríem dir-ho així, qualitat de vida, una certa assegurança, una certa garantia de qualitat de vida futura, això no sigui un criteri per valorar-ne la competitivitat, no?
De fet, a veure, és un criteri que està sobre la taula, però som conscients de que no és el criteri número 1, estarà on toqui. I de fet, gràcies a això, pues no hi ha hagut allò que em podríem dir una desbandada en qualsevol moment dels últims anys de diguem-ne d'empreses en capital europeu que han dit, bueno, ens anem a tal lloc, vull dir, que s'ha fet, però s'ha fet en certa mesura, en certa cura, es negociant, etc. Se'ls està dificultant justament perquè se'ls posa en valor justament aquests criteris, no? Però tot i així hem de reconèixer que el mercat al final és el mercat, i en un món global doncs, has de ser competitiu, perquè és que si no al final malament, no? I és una mica la batalla que tenim dins la Unió Europea, de dir, bueno, és una Europa on el tema econòmic és el que tira, però on també estem apostant per una Europa política, una Europa social, una Europa en drets i deures, etc. I aquesta és una mica la situació dels darrers anys i dels propers on ens estem trobant, no? Tot això amb el context internacional, perquè no hem d'oblidar que no vivim sols. I això és complicat, és complex, no és fàcil, no és fàcil.
10 i 20 minuts, estem bastant segurs que en algun moment vostès han pogut escoltar les cròniques, els comentaris de Carme Colomina, periodista especialitzada en el món, diguem-ne, europeu en general, la Unió Europea en particular, i amb una experiència professional que ve de molt enrere ja en el temps, quan era corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les, i que recentment es posa en l'àmbit de la consultoria en projectes radiofònics per a l'Innovation International Media Consulting, o bé com a responsable de Relacions Internacionals i Cooperació Transfronterera a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya en aquest any 2007. Carme Colomina, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Europa interessa?
Europa hauria d'interessar.
No és exactament
el mateix que... A mi m'interessa molt i crec que en general hauria d'interessar molt més del que interessa.
D'acord, sí. Perquè entre aquest interès i aquest hauria d'interessar, què hi ha?
Que hi ha, doncs hi ha el desconeixement propi que fa que malfiem una mica d'allò que no dominem, no? Mm-hmm. Hi ha por perquè no entenem moltes vegades les decisions que es prenen, no entenem per què les prenen i tampoc els polítics que les prenen no ens ajuden a fer-les més comprensibles de vegades, no? Mm. Brussel·les hauria d'interessar perquè ja s'ha dit moltes vegades que el 70 o 80% de la legislació que s'aprova al Parlament de Catalunya, per exemple, és transposició de lleis europees. Per tant, al final, qui està decidint de veritat el nostre dia a dia i la nostra legislació són les institucions europees. I a les institucions europees els polítics que ens hi representen, no?
I aquestes alçades encara desconeixem tantes coses?
Doncs sí, encara. El que passa és que jo crec que les desconeixem en general, les desconeixem d'Europa, però també desconeixem el procés legislatiu probablement de Catalunya o d'Espanya o quants diputats té el Congrés o quants diputats hi ha al Parlament de Catalunya, no? Però jo crec que a Europa li exigim molt més. No sé per què el Parlament de Catalunya ja ens el sentim nostre i, per tant, ja tenim clar quan anem a votar què votem, i en canvi, com que allò no ens ho acabem de sentir nostre, doncs recelem molt més.
Gairebé com si això fos, no ho sé, un procés històric més o menys forçat, o què?
Mira, forçat no ho sé, és un procés històric, voluntat d'uns governs democràticament escollits. Jo crec que si som realistes i posem en una balança el que ens ha portat aquest procés històric, no ho hauríem de considerar forçat, perquè ens ha salvat de moltíssimes coses i ens continua salvant, ara en plena crisi econòmica, amb el preu del petroli com el teníem, si no hagués estat per l'euro, doncs no sé a quins nivells estaria la pesseta en aquests moments internacional. Per tant, és un procés que ens continua donant motius cada dia per creure-hi, però no sé, no ens ho acabem de creure, ens ho haurien d'explicar millor, potser.
Ara no sé si... Sarkozy és un líder que ajuda a apropar Europa als ciutadans?
És una pregunta difícil.
Però per això la preguntem a una periodista experimentada, oi?
Sí, sí, sí.
O si vol, Carme Colomina, li podem preguntar d'una altra manera. Què ens faria falta, no sé, una versió europea de l'Obama de torn? Perquè tothom se sentís d'alguna forma, no sé, una certa empatia davant d'Europa.
Sí, Sarkozy és un líder que quan a Brussel·les es parla de Sarkozy sempre va acompanyat amb l'adjectiu hiperactiu, no?
Uh-huh.
Això hi estem tots d'acord. És veritat que preocupava molt abans que ell agafés la presidència de torn de la Unió Europea, les regnes de la presidència, que precisament acaben aquest mes de desembre, preocupava molt a veure per on podria sortir, perquè és una persona a qui li agrada sempre estar anunciant mesures que no sempre després es poden traduir realment amb el que ell voldria o amb el que ha anunciat.
Això segurament seria extrapolable
a d'altres,
oi? Però ens sí. Quedem en Sarkozy de moment.
Sí. Però és veritat que jo crec que al final tenir una presidència com la de Sarkozy aquests 6 mesos ha estat vital, perquè ha estat uns 6 mesos, un semestre ple de sorpreses polítiques i econòmiques que no ens esperàvem, des de la invasió russa a Geòrgia, la guerra d'Ossètia, no? Fins a la crisi econòmica, i en aquest cas tenir un líder doncs, que peca més per voler reunir la gent, per voler posar propostes sobre la taula, que no pas per la prudència, jo crec que ha estat positiu.
O sigui que pot haver un cert... els que puguin criticar Sarkozy per aquesta mania de regar l'ego personal dia sí dia també, a l'altre costat resultarà que en el fons, si és que hi ha alguna cosa d'això, des del punt de vista de plasmar-ho públicament i des del punt de vista de plasmar-ho amb actuacions, això està sent beneficiós per la pròpia Unió Europea. Veure que hi ha algú que està en tots els processos internacionals, diguem-ne, definitoris del món i que són transcendents per al desenvolupament del món.
No, i el que és més important és que ho està fent en nom de la Unió Europea. És veritat que hi ha una part d'ego personal, però que quan ell ha anat a Moscou, per exemple, quan la Unió Europea negocia un alto al foc amb Geòrgia, una mica forçat, que els russos no volen, en cap moment Sarkozy ho fa en nom personal, o en nom de França, ho fa en nom de la Unió Europea. És més, això, vaja, m'ho han explicat directament gent de la Comissió Europea, fons de la Comissió Europea, que van estar en aquest viatge oficial. Quan es fa aquesta reunió al Kremlin amb Putin i s'ha de fer una roda de premsa final, Putin, Medvedev, hi ha Sarkozy i hi ha Durão Barroso en nom de la Comissió Europea, els russos pressionen molt perquè en aquesta roda de premsa final només hi hagi el Kremlin i Sarkozy, i no volien ni presència de Barroso, ni volien, per exemple, que hi hagués la bandera europea. I és França qui intercedeix i diu, no, és que jo estic aquí en nom de la Unió Europea, perquè per Rússia ells preferien fer això com un acord bilateral amb un gran estat, que no que semblés que ells es doblegaven a una petició dels 27,
o sigui
estats
que...
amb qui no tenen grans relacions.
O sigui que gairebé, des del punt de vista estratègic, l'analista o la periodista ens diria que a Europa potser li convindria que Sarkozy s'estirés una miqueta més en el seu mandat?
No, això és molt difícil perquè les regles són les que són i ara toca una altra presidència. El que sí que li convindria a Europa és tenir un president de veritat, no que canviés cada 6 mesos, que és el que es preveia en aquest Tractat de Lisboa, un president electe per 2 anys i mig, i que aquesta fos una figura reconeguda, que fos una figura amb presència política internacional i que donés continuïtat a aquestes presidències de torn cada 6 mesos, que hi hagués una cara visible del que és Europa. Ara bé, no ens oblidem, a mi em fa por cada vegada que els 27 caps d'estat i de govern es reuneixen per triar algun responsable d'un càrrec, perquè trien el qui menys mals de cap els hi provoca i qui menys crida i qui menys iniciatives individuals.
Per això ho preguntava, per si dona aquella sensació que la presidència de la Unió Europea respon molt a una certa burocratització de la institució, que tot està tan pamat des del punt de vista de terminis, de càrrecs, de responsabilitats, que és difícil que pugui, per dir-ho d'alguna manera, brillar la iniciativa pròpia d'una persona que vulgui ser estadista en el sentit antic del terme, de pensar globalment. No?
En certa manera és veritat, i en certa manera és decebedor, però diguem que amb els anys, que un es va tornant més pragmàtic, no, amb l'edat, també aprens que gairebé és l'única manera possible. O sigui que...
De fer funcionar això.
Sí, esclar. Jo vaig arribar a Brussel·les el 97, no? Allò jove i gran idealista, però quan veus com allò funciona, que és un mercadeig constant, no? Que és un teva meva i és pura negociació, és a dir, per aquí, sumar per allà, i l'esperit europeu sembla que no apareix per enlloc amb tant mercantilisme, però te n'adones que al final és negociació pura, pura i dura.
D'acord.
I que és a través d'aquesta negociació que s'avança.
Clar,
perquè, clar, qui és el que té capacitat per imposar-se sobre els altres i qui vol estar en un club on sempre s'ha d'empassar el que li imposen, no?
Que la periodista ens digui, però, si ara més d'un oient deu pensar, home, si la senyora Colomina, que l'any 97 ja estava a Brussel·les, sí, pensa que això funciona d'aquesta manera, què han de pensar els ciutadans des de fora?
Sí, però per què això ha de ser dolent? No? Per què això ha de ser dolent?
De tota manera, quan un parla... Quan...
A partir de la negociació...
Però quan un parla d'això del mercadeig constant,
sí,
no dona pas la sensació, diguem-ne, d'un cert positivisme en l'apreciació, no?
No, no, clar, clar, perquè és la visió que dona, no? Però... No sé, jo la veritat és que fa temps que he arribat a la conclusió, per exemple, no, que la Unió Europea s'ha de fer així, s'ha de fer negociant i s'ha de fer avançant a poc. Per exemple, també estic convençuda ara que l'única manera que això pugui seguir endavant, sobretot a nivell polític, és que aquells països que estan disposats a anar més enllà en la cessió de sobirania i en la integració europea puguin avançar sense esperar els altres. Perquè, clar, això s'ha convertit en un club tan gran, no? 27 països tan diferents, amb cultures polítiques tan diferents, amb interessos tan diferents, que si s'ha d'avançar tots junts, per voluntat pròpia, amb lideratge, és que no arribarem enlloc, no podrem
avançar. O sigui que
en
algun moment o altre, això d'haver de prendre les decisions d'una forma unànime sempre, haurà d'acabar-se.
Home, a veure, en alguns temes jo crec que serà inevitable, i llavors hi ha altres... Hi ha qüestions, per exemple, en les econòmiques, on tothom té clar que estem en el mateix vaixell, no? I tot i així hi ha països que estan a l'euro i països que no ho estan, eh? Però que aquí hi hagi estabilitat econòmica, que es creï ocupació, que hi hagi unes lleis laborals que no impliquin competència deslleial d'uns països amb els altres, això és un interès per tothom. En això podem estar d'acord. Ara, que uns vulguin tenir, doncs, una constitució fundacional molt més agosarada que d'altres... Potser en això no, però per què aquells que ho volen no ho poden tenir? No? Per què hem d'estar sempre avançant només al ritme dels que frenen?
Anem a plantejar una mica un joc d'estratègies. Europa continua sent... No, res difícil, eh? No, res difícil. Europa continua sent Gran Bretanya, França, Itàlia i Alemanya?
Per segons què, eh?
Per segons què?
Pels qui paguen, Holanda paga bastant, eh? I Àustria paga bastant.
Vaja.
I França rep molt, en canvi, per a la mà, i Itàlia també. Vull dir que depèn de per què. Jo crec que hi ha, en política exterior està clar, en política exterior no hi ha una veritable política exterior dels 27, suposo que per això també costa tant trobar una figura que lideri internacionalment la Unió Europea, perquè encara les velles potències, no? Les velles metròpolis, tenen una política exterior pròpia que pesa a l'hora de decidir quina és la posició de la Unió Europea en conflictes internacionals, sobretot Pròxim Orient, no? Probablement és el més clar, però també en d'altres. O sigui que en política exterior sí que pesa França, pesa Alemanya, pesa Gran Bretanya i pesa Espanya amb la seva vocació, diguem, de mirar cap a l'Amèrica Llatina més que cap a d'altres parts del món, o potser ara fins i tot amb la Mediterrània, no? França i Espanya i Itàlia apostant per aquesta unió per la Mediterrània en contra del que puguin pensar més altres països més al nord. Això per una banda. Econòmicament, home, econòmicament pesa molt l'eix franco-alemany, pesarien els britànics i en tota aquesta crisi i en la resolució de la crisi o com a mínim en les propostes per resoldre la crisi que s'han posat sobre la taula, Gran Bretanya ha pesat molt i això està bé, que Gran Bretanya tingui interès per pesar dins la Unió Europea, però també l'eix franco-alemany pesa. Està clar que són dos potències econòmiques i que, per tant, el que ells decideixin doncs, pesa molt sobre els altres. Itàlia jo crec que és un país que pesa demogràficament, però que políticament, també pel govern que té en aquests moments, no és un soci fiable ni a gust d'una gran majoria tampoc d'una gran vocació europeista, no?
Els directius de Nissan li han dit al president de la Generalitat que Europa no és competitiva.
Sí.
Què pot ser Europa si industrialment no és competitiva i quin paper pot jugar en el món un continent que és definit com a poc competitiu industrialment per la segona potència econòmica del món?
Bé, jo crec que li han dit que no és competitiva en la producció industrial, en la mà d'obra, perquè el món està muntat així, sempre hi haurà mà d'obra més barata. Això no vol dir que Europa no pugui liderar econòmicament el món, i ho hauria de ser, per exemple, en innovació. Europa hauria de ser molt més combativa, molt més activa, alhora molt més proactiva, a l'hora de buscar cervells, de liderar innovació, investigació...
Ha perdut una mica el carro, Europa, en això? Aquesta Europa del miracle alemany de després de la guerra, de les grans indústries alemanyes, de les grans corporacions industrials europees, que després s'han anat venent, per dir-ho d'alguna forma, empreses de l'est o empreses asiàtiques?
És que el món ha canviat, diguem, i llavors Europa ha de canviar també, i de vegades no ho fa a la mateixa velocitat que ho ha fet el món, sobretot perquè el món canviava a un ritme de liberalisme que no estava molt en sintonia amb el model social europeu, no? Clar, fins a quin punt nosaltres volem renunciar a tot un model social per ser tan o més competitius que l'Índia, no? Que la producció, doncs, de Bangalore, o fins i tot els mateixos Estats Units.
Aquesta pregunta se l'han fet molts o no?
Se la fan tots.
Se la fan tots.
Jo crec que se la fa tothom.
És a dir, el cost...
És el debat que hi ha al cor en aquests moments econòmic de la Unió Europea, perquè hi ha dos models d'Unió Europea, i això ha passat sobretot després de l'ampliació del 2004, amb l'entrada d'aquests estats del centre i de l'est del continent, que per concepció econòmica en aquests moments són molt més liberals que altres estats, doncs, històrics, no? Hi ha els nòrdics, però també sobretot Alemanya i França, ells són Eslovàquia, per exemple, Txèquia, són estats que per competir han apostat molt clarament per mesures fiscals, sobretot en sectors com l'automoció, no? I aleshores aquest debat està en el cor de la Unió Europea ja en aquests moments.
O sigui, hi ha aquesta Europa que aposta, per dir-ho d'alguna manera, per invertir en totes aquelles consecucions que formen part d'allò que en diríem la qualitat de vida pels seus ciutadans, diguem-ne, totes aquelles que han vingut després de la revolució industrial, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha una Europa que pensa més des del punt de vista pragmàtic del neoliberalisme i senzillament, de la política de costos.
És que hi ha moltes Europes.
No, està clar.
I per això és tan difícil avançar, no? I si pensem en el no a la Constitució Europea, precisament era això a França, no? No volien aquesta Europa liberal, tan liberal, que deien que s'estava construint, i va frenar un tractat, que era el constitucional, que també eren avenços polítics, no? Probablement en aquest sentit, i fins i tot avenços pels treballadors, com la Carta Social Europea i de Ciutadania i això. Per tant, aquesta discussió és eterna, està clar. També és veritat que la situació mundial ha canviat i que probablement les conseqüències socials que hi havia en determinats països en aquests moments ja no són exportables als nous. Espanya, en aquest cas, tampoc ha arribat a tenir un nivell de cobertura social com pot tenir Alemanya o Bèlgica, no? Per no parlar de Suècia, però tampoc paguem els impostos que paguen ells. O sigui, són models
L'eterna
diferents.
L'eterna cançó, sí.
Perdó?
L'eterna cançó,
Sí, són models diferents, fruit de processos històrics diferents. Nosaltres hem arribat als 80 a la Unió Europea, als 86 no hi vam arribar als 60, no? I els que hi han arribat al 2004... doncs encara amb molta més raó estan en un altre moment econòmic, no només polític, i per tant ells també estan construint el seu propi estat a partir d'uns altres paràmetres. Tot això s'ha de buscar els punts en comú.
Dues reflexions més. Si Europa mira cap a l'esquerra, troba una Rússia, diguem-ne, emergent. I si mira a la dreta, troba, ara sembla, una certa afinitat de caràcter amb Obama. I el paper al món d'Europa quin és ara?
A veure, l'afinitat amb Obama ja la veurem,
Perquè... Oh, però dona aquella sensació que qui no es faci la foto amb Obama, no serà ningú a hores d'ara,
La foto amb els Estats Units se la vol fer tothom,
Que sí.
El que passa és que Obama més és popular, doncs va més bé. Quin paper juga Europa? Home, jo crec que si algun moment Europa ha tingut una oportunitat és ara, perquè precisament el que s'ha vist en aquest darrer any, sobretot, és que Europa ja no és com era la Guerra Freda, no, el món ja no és com era en la Guerra Freda, doncs, el bloc soviètic contra els Estats Units. Europa ja no és com era, semblava a principis dels 2000, els Estats Units marcant la política mundial a l'Afganistan, a l'Iraq i on calgui. Europa avui en dia, com es diu, és multipolar. I l'exemple més clar és la cimera de Washington, que quan hi ha una crisi econòmica global, perquè avui en dia tot és global, els Estats Units ja no ho resolen sols, sinó que s'ajunten en 20 països, no? O en 21 països. Aquest és l'exemple més clar.
I aquesta Rússia de Lukoil que mirava Repsol amb aquests bons ulls, etcètera, etcètera, ens hem de preocupar per alguna cosa o no?
Doncs ens hauria de preocupar com s'han hagut de preocupar altres països de la Unió Europea. Lukoil, com Gazprom, com tots els monopolis energètics russos, tenen una política expansionista molt important. I la seva expansió és cap a Europa. És cap a Europa, primer, perquè Europa és el seu gran client, i segon, perquè totes les xarxes construïdes per transportar el seu gas o el seu petroli, totes estan construïdes per servir de Rússia cap a Europa, no de Rússia cap a la Xina, pràcticament, no? Per tant, és normal que sigui el seu terreny d'expansió natural.
Ara et plantejàvem una bestiesa, Més enllà de la política, qui tingui l'aixeta del gas té el poder,
Oh, clar, és que l'aixeta del gas, precisament per Rússia, és molt política, perquè la utilització que està fent Rússia en la seva política exterior i de veïnatge de l'aixeta del gas és la clau de tota la seva, jo crec, política internacional en els darrers anys.
No? Sembla mentida, Bé, ho diem en el sentit que qui té l'energia, les fonts d'energia, evidentment, té d'alguna forma una carta amagada, que més enllà de les relacions internacionals i diguem-ne, de les relacions protocolàries, sempre es pot fer servir en circumstàncies complicades, no?
Però això ha estat gairebé sempre,
sempre,
no?
Sempre.
Pues jo crec que els recursos naturals sempre han estat bàsics en les relacions internacionals, en les relacions de domini, en el rerefons de moltes guerres, l'aigua, els diamants, el petroli i avui també el gas, no? S'hi ha afegit. I, de fet, les persones que estan ara governant el Kremlin venen d'on venen i venen dels monopolis energètics de Rússia, no? El president en aquests moments, Dmitri Medvedev, ell era un dels caps precisament de Gazprom, o sigui que sap molt bé de què està parlant.
I per part nostra, si Sacyr no estigués tan malament, algú pensaria en vendre Repsol o no?
Ui, això ja és pels experts en economia.
Però dir per si d'alguna manera, un es pot plantejar bé, ara fiquem això de Repsol sobre la taula perquè un dels accionistes de Repsol està tan malament que es necessita vendre les accions i per tant necessita que algú li compri i per tant venen els russos i per tant els russos ho tenen molt fàcil per poder accedir a això, no?
Sí, però ara són els russos i fa 2 anys potser
hagués estat algú altre.
O sigui que aquests moviments internacionals són inevitables, vinguin de Rússia, vinguin d'Alemanya o vinguin de dins de l'estat espanyol. Això és una dinàmica empresarial, de corporacions industrials, que va per una línia, que és la línia del capital, i després hi ha la part política que va per una altra.
El juny del 2009 hi ha eleccions al Parlament Europeu.
Sí.
Esclar, jo no sé si en aquest marc de crisi global, en què segurament Europa també està immersa en aquesta situació, encara que se n'hagi pogut salvar d'alguna forma o altra, i el senyor Trichet aparegui sempre com una persona absolutament freda, calculadora, incapaç de ni de somriure ni de plorar.
Però que ara ens abaixa els tipus.
Això mateix.
Aleluia.
Aleluia, aleluia. Però fa la mateixa cara si us abaixa que si us apuja,
sí,
no?
Sí, sí.
No li... En res, oi? És d'una flema impressionant.
Tu saps com... que Trichet en francès vol dir fer trampes?
Vaja. Vaja.
Sí, sí.
Sí, per descomptat, és definitori, però és una mentida en una situació com l'actual. Com es pot incentivar, si és que es pot incentivar d'alguna manera que la gent pensi en el Parlament Europeu l'any que ve, tal i com està el món, que més d'un deu pensar, passi el que passi, estem enmig d'aquesta olla que bull i no sabem mai qui en té la mà per poder deslliurar les coses?
Clar. Depèn de qui li preguntis, en aquests moments hi ha dues lectures, hi ha la dels optimistes i la dels pessimistes, no? Els pessimistes diuen que en aquests moments és molt difícil engrescar la gent i que vagi a votar, perquè a més a sobre el Tractat de Lisboa encara està com està en l'aire, sense saber què passarà amb Irlanda, Txèquia tampoc l'ha ratificat, i que per tant el Tractat de Lisboa, que era qui li donava molt més poder al Parlament Europeu, i per tant el Parlament Europeu podia anar a les eleccions dient voteu-me, perquè realment, o sigui, aquí no es decidirà res que nosaltres no vulguem, així que el teu vot és útil, això no ho podran dir fins que no hi hagi Tractat de Lisboa. Doncs els pessimistes diuen que naturalment això afectarà. Els optimistes diuen que en aquesta crisi, precisament, primer, s'ha vist que la Unió Europea podia actuar conjuntament, s'ha unit, ha posat sobre la taula plans de rescat financers, ara econòmics i socials. Per tant, la Unió Europea ha servit per parar el cop, ha quedat demostrat que junts és molt més fàcil de parar-lo que per separat, però fins a l'extrem que països com Dinamarca, no? Aquesta setmana ja han acceptat públicament que han entrat en recessió, i el seu primer ministre fa 15 dies o 3 setmanes deia que es començaven a plantejar que realment si haguessin estat dins l'euro el país hauria estat molt més fort per fer front a la crisi.
Vaja.
Per tant, és veritat que la crisi ha servit per demostrar que els 27 junts fan molt més que cada país lluitant per separat, no?, contra els molins de vent, que no saps per on t'explotarà la crisi demà. També diuen, a més, que en temps de crisi, així com altres vegades el vot de protesta havia anat per formacions populistes o d'extrema dreta o així, que era, bueno, com que tant ens és qui vot, què passa amb el Parlament Europeu, anem a votar els que protesten, perquè al final també, diguem, sobretot els partits d'esquerra, ells confien que en plena crisi hi hagi més consciència social del vot, no? que vagis molt més en compte qui votes i que això pugui promoure, doncs, més una, com a mínim, més consciència a l'hora d'anar a posar la papereta.
O sigui que gairebé, en el fons, però, tot coincidiria en que sense la Unió Europea, Europa ho hagués passat pitjor.
Jo no en tinc cap dubte, eh? No en tinc cap dubte.
D'acord.
Si és que es pot dir així, a finals del 92, jo estava d'Erasmus, era estudiant Erasmus, aleshores a Bèlgica.
Sí.
I va haver estat la crisi econòmica més important que havia patit en els últims anys la Unió Europea. De fet, ara els nivells de confiança, per exemple, de les indústries de la zona euro han baixat a mínims històrics només comparables amb els de l'any 93, no? Doncs l'any 92 jo era estudiant a Bèlgica i aquella tardor a mi em van devaluar la pesseta 3 vegades per culpa de la crisi. O sigui, cada mes érem més pobres que l'anterior. Això sembla una tonteria, però l'euro ha salvat aquestes devaluacions, primer. I segon, com que a més era un euro fort, s'ha pogut fer front a la pujada del petroli, perquè el preu de referència és en dòlars, d'una manera, doncs, molt més forta. Ha fet que, com que es medien dòlars i el dòlar era més dèbil, les pujades astronòmiques de preu no hagin estat tan altes, per exemple, per Europa, que com pels Estats Units, no? Vull dir que jo sí que crec que és veritat que la Unió Europea ajuda, no?, o la força de ser molts més estats ajuda a ser també més immuna, o si més no, tenir un para-xocs molt més gran que el d'un estat sol, sobretot si el teu estat no és Alemanya.
I clar, en canvi, sobre la Unió Europea i sobre l'euro continua pesant aquesta, diguem-ne, mala imatge.
Sí, de que ens han carit els preus.
Això mateix.
Però és que és el que ara tornem allà on érem al principi. Que no expliquem bé les coses. I no les expliquem bé perquè a vegades jo crec que, sobretot per la classe política, li és molt fàcil tenir aquí donar les culpes, no? Tenir el boc expiatori de torn, i això, Europa o l'euro o el que sigui, ha anat molt bé. És veritat que l'euro ens va pujar els preus, no ens els va pujar l'euro, ens els va pujar aquí tot el petit comerç, que va arrodonir a l'alça també. No ens enganyem, perquè hi ha estats que no van permetre aquest arrodoniment com els nivells que va passar aquí.
D'acord, i aquí ho vam permetre.
Aquí sempre som més...
A veure, sí, anava a dir, a veure si serà veritat que aquí ho permetem tot. Gairebé. Carme Colomina, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Continuaríem conversant, però sens dubte ens ajudaran aquestes claus per entendre la situació actual de l'Unió en aquest context internacional, del qual també en parlàvem amb Joaquim Millán, d'aquesta conversa entre el Dalai Lama i Sarkozy, que també ha tornat a encendre els ànims dels xinesos, que passats els Jocs Olímpics ara es tornen a encendre, i aquesta política internacional ja no cal que sigui tan falaguera, però bé, en fi, no acabaríem. Gràcies de nou, us saluda en Joaquim Millán.
Molt bé, bon
bon dia, gràcies, Carme.
També el Joaquim.
Gràcies per tot, adéu-siau, Carme.
Gràcies, adéu, bon dia.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 48 minuts, si volen fer broma, després de parlar amb Carme Colomina, diríem allò que va dir Laporta, que no estamos tan mal, hombre. Almenys, podíem estar pitjor, i asseguren els especialistes, i els ben podem assegurar que la Carme Colomina fa molts anys que s'arrossega per al món de les institucions europees i, per tant, és perfectament coneixedora del que s'hi troba. Si ens diuen obertament que sense l'euro i sense la Unió Europea estaríem pitjor, s'ho poden creure. Fins a quin punt estaríem pitjor? Tot això ja seria més qüestionable. A l'altre costat del fil telefònic, saludem el tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona i també la persona, en aquest cas, responsable d'integració europea de la ciutat. Tarragona té dues dates ficades al Magí. Una és l'organització dels Jocs Europeus Juvenils pel 2010 i una altra la candidatura per ser capital cultural europea l'any 2016. Saludem el senyor Manuel López. Senyor López, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Quan va començar a pensar Tarragona en Europa?
Tarragona, desgraciadament, ha començat a pensar en Europa fa un parell d'anys,
I això que van tenir...
I
això que van tenir vostès els romans abans que ningú, gairebé,
Sí, sí. Hem de comptar que Tarragona és una ciutat d'inglenària.
Per això.
Imagini si ho haguéssim pogut pensar en Europa abans,
oh,
que ho haguéssim pogut arribar a fer, no?
I van pensar fa dos anys, per què, senyor López? En motiu de què?
Perquè nosaltres, des d'aquest equip nou de govern de l'Ajuntament de Tarragona, el que pretenem és posar Tarragona al món. I per posar Tarragona al món, des de l'on de començar a posar-la en Europa, que són els nostres amics i aliats, no? I això, aquesta és la feina que tenim ara entre mans, posar-la, de moment, dintre d'Europa, i amb això aconseguir després obrir-la a tot el món, perquè la ciutat de Tarragona no pot estar aïllada com està fins ara, és impensable això.
Però des del punt de vista dels ciutadans, aquesta vinculació amb Europa, o el fet que una persona com vos us pugueu presentar ja com a responsable d'integració europea, això s'ha d'explicar molt a la ciutadania?
Home, jo crec que la ciutadania ja estava desitjosa de que tinguem una cosa així i de que ara que obrirem una oficina d'un punt d'informació d'Europa, perquè la ciutadania fins ara a Tarragona no sabia on dirigir-se per si té una qüestió amb la comunitat europea, o és simplement informació d'Europa, o de beques per estudiants, o d'Erasmus. No hi havia cap lloc a Tarragona, i a partir de, jo crec que en un parell de mesos ja lo tindrem conformat i podrem començar que els ciutadans de Tarragona poguessin començar a pensar en Europa, que ja pensaven en Europa, el que passa és que no tenien les facilitats per poder parlar d'Europa, no?
I a partir d'aquí, vostès han pensat en presentar candidatures per ser la capital cultural europea del 2016... I això no sé si és un camí molt llarg o no, o s'han de trucar moltes portes, o amb qui s'ha d'anar a parar, o si fan falta molts avaladors o molts padrins per tot això.
Aviam, o sigui, Tarragona ja és candidata, candidata entre cometes, no? A la capital europea de la cultura fa 3 o 4 anys. El que passa és que fins ara no s'havia fet cap acció des de l'Ajuntament perquè se guanya aquesta candidatura, no? Ara hem lograt pràcticament la unanimitat de tota Catalunya sigui nominada per l'Estat espanyol Tarragona com candidata de l'Estat espanyol a la comunitat, o sigui, per ser la capital europea, perquè clar, en Espanya hi ha 6 candidatures, no? El primer que hem de lograr és que sigui la nominació de l'Estat espanyol.
D'acord. És a dir, vostès de moment estan en aquest grup on hi ha 5 ciutats més espanyoles.
Efectivament.
Que pugnen com Tarragona per poder ser candidates a capital europea de la cultura l'any 2016.
El 2016.
Uh-huh.
Llavors, una vegada que aconseguim la nominació de l'Estat espanyol, doncs hem de competir amb les capitals europees que estiguin nominades per els seus països.
Uh-huh.
Normalment són 2 les capitals europees que s'anomenen cada any, capital cultural normalment són 2. I nosaltres aspirem a que sigui el 2016 Tarragona sigui, perquè té totes les totes les capacitats per poder ser la capital cultural d'Europa, des de logo. Història, infraestructures, o sigui, tot el que necessitem per ser la capital europea.
Perquè aquesta primera decisió, quan la sabran vostès?
El 2010 és la nominació de l'estat espanyol de la capital europea.
D'acord, o sigui que encara queda un any per anar...
Un any ben bé de treball.
Per anar sembrant, per
sí,
dir-ho així,
eh? Sí, és a la tardor de l'any que ve, sí.
Les competidores espanyoles són dures?
Són dures, dures, i la més dura de totes és Còrdoba, des de l'altre.
Còrdoba?
Còrdoba.
Ja és una bona...
Hi ha Salamanca, hi ha... crec que és Guadalajara, i, o sigui, hi ha 4 o 5 capitals, Santiago de Compostela també està.
Carai.
Però la més dura és Còrdoba. Per què? Perquè han fet la feina abans.
D'acord, això es posa a dir.
6 anys treballant ja molt fora amb la candidatura, clar.
Per una banda i això, per una altra, ens comenten també que volen organitzar els Jocs Europeus Juvenils l'any 2010.
Sí, això ja ho tenim, eh? O sigui, amb això ja estem treballant per organitzar-ho. O sigui, els Jocs Juvenils Europeus tenen 40 anys d'història, eh? S'organitzen cada 2 anys en una ciutat agermanada amb Avinyó o Tarragona, i fins ara només existien les ciutats agermanades d'Avinyó, les ciutats agermanades de Tarragona, o d'aquestes agermanaments, no? Que vol dir que existien unes 8-10 ciutats amb atletes de 12 a 16 anys, no? El que sí que volem nosaltres, ara de cara al 2010, és obrir a totes les ciutats que han organitzat els Jocs del Mediterrani. Vol dir que això representa unes 30 ciutats aproximadament i una quantitat de gent d'entre els 1.200-1.300 joves entre 12 i 14 anys a Tarragona el 2010. Sí, serà un repte bastant interessant.
Des del vostre punt de vista, nosaltres, i segurament tothom arreu de l'estat espanyol, té una imatge de Tarragona molt vinculada, òbviament, amb aquest passat històric. A Europa, en la mesura del vostre coneixement i d'aquesta experiència ja de 2 anys en l'àmbit de les relacions o la responsabilitat de la integració europea, hi ha una imatge de Tarragona a Europa, hi ha un coneixement del que és la realitat de l'Europa romana, d'aquesta tradició històrica?
Bueno, ara comencem a notar que la gent se comença a interessar per Tarragona. Se comença a interessar per diverses accions que fem. Tant al punt de fer tota una xarxa de ciutats germanades que liderarem des de Tarragona, amb el qual n'hi haurà unes 300 ciutats aproximadament de tota Europa, tant d'Europa de l'Est com de l'Europa comunitària actual, i així com viatges que organitzem, per exemple, organitzem creuers on van 400 tarragonins per tot el Mediterrani visitant totes les ciutats romanes, o visitem totes les ciutats de França en 7 o 8 dies, visitem 5 o 6 ciutats de França amb 150 tarragonins. O sigui, és una forma de vendre Tarragona a totes aquestes ciutats d'Europa, no?
Perquè les institucions europees queden bastant més lluny en el coneixement dels ciutadans. Hem de suposar que l'entorn històric i geogràfic de la majoria de ciutats, diguem-ne, germanades amb Tarragona, no?
Home, clar, queden molt més lluny, i aquest és el repte que tenim, de donar a conèixer les institucions europees als ciutadans de Tarragona. Perquè també hem de pensar que tenim unes eleccions europees d'aquí 6 mesos, no? I perquè la gent hi vagi a votar ha de tindre coneixement d'aquesta institució i sentir-les a prop seu, perquè si no, no tindrem una participació, que és el que desitgem tot, no? Una participació important.
Segurament ho veieu bastant lluny, això encara, eh?
Home, i tant, ens costarà, però jo crec que el lograrem, eh? Ho lograrem perquè hem posat molt d'interès i tenim un equip humà treballant que té moltes ganes.
Doncs de moment, en el rerefons, la celebració dels Jocs Europeus Juvenils l'any 2010 a Tarragona i, sobretot, aquest repte encara més important que és la celebració, en aquest cas, de totes les activitats relacionades amb la capitalitat cultural europea pel 2016. De moment, però, ja ho saben, Tarragona, l'any que ve, en cas que pogués optar aquesta carrera, hauria de ser escollida com la capital espanyola, diguem-ne, que optaria aquesta nominació europea per la capitalitat cultural l'any 2016. Senyor Manuel López, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
De res.
Us saluda Joaquim Millán també.
Hola, què tal? Molt bé. Com estàs?
Què tal? Com estàs, Joaquim?
Molt bé, molt bé. M'alegro de sentir-te. I des d'aquí, Sitges, ànims i tot el nostre suport per aquesta candidatura i que al final l'any que ve doncs tinguem la bona notícia de que hagi estat escollida, almenns d'entrada, com aquest primer, com deia el Vicenç, en aquesta primera fase, capital, la candidatura espanyola per aquest any 2016.
Molt bé, doncs això serà perquè ho lluitarem fort. Gràcies.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Manuel López Rasca, que és actualment tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona i, com els dèiem en aquest cas, responsable d'integració europea del municipi. Dues formes també molt diferents avui de veure la realitat europea, una molt global, la que ens ha portat en aquest cas Carme Colomina, i després doncs, la que ens ha portat des d'un punt de vista més particular, Manuel López Pasca. Hi ha una certa aturada, ara en festes de Nadal, d'activitats i de totes aquestes qüestions relacionades amb Europa, també hem de suposar, no?
Home, una miqueta. No tant, perquè ja saps que tots estem encara amb aquesta famosa paraula que ja no anomeno més, perquè si no al final tant anomenar-la, avui ens matxaquem tots plegats, però que és veritat que aviam, que són uns Nadals diferents a poder altres, però tot i així jo penso que ens hem d'animar a passar almenys aquests dies amb la màxima il·lusió possible, oblidar-nos durant uns dies de tots els problemes que tots tenim, i segurament aquest any 2009 pues, tampoc serà un any divertit, entre cometes, serà un any complicat, però jo penso que, bueno, com es deia abans la Carme, doncs, hem d'intentar posar totes les màximes capacitats i esforços per intentar minorar aquest temps de crisi, i intentar doncs, sortir-nos el més aviat possible. I això també a vegades s'ha de fer amb optimisme, amb ganes, amb il·lusió, i que en moments dolents doncs és complicat trobar aquestes energies, aquestes capacitats que cadascú internament provem de fer, perquè és l'única manera de tots plegats sortir-nos, no? d'aquesta situació el més net possible. I això és el que desitjo, no? Aquest any, aquest Nadal, si diguessis quin desig tu tindries, diria aquest, no? Que tots siguem capaços de sumar, perquè és l'única manera de tirar endavant.
11 del matí, l'any que ve hi tornem. Joaquim Millán, gràcies per estar aquí matí amb
nosaltres.
Bon Nadal, bones festes.
Igualment.
I l'Hora d'Europa tornarà el mes de gener d'aquest 2009, segurament abordant bona part d'aquests temes que ens han continuat acaparant l'actualitat dels darrers dies. En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.